I a la una en punt, acabem el més calent a l'Aigüera. Us deixem ara amb l'informatiu que es porta a l'Abel i seguidament els esports són a mixta amb Ivan García. De la meva part, res més. Gràcies per la companyia i l'atenció. Fins demà. Adéu-siau.
Ja ho sabeu, tot allò que comença té un final. Tot allò que comença, ja ho sabeu.
L'Escala.
La xarxa.
Jo vull pizza.
Jo vull pizza.
No, pizza.
Que no, pizza.
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 Pizza, pizza. Pizzas, pasta fresca, arrossos, paelles, peix salvatge de la nostra costa, al peu de la platja de Riells, amb una vista immillorable del Golf de Roses, una cuina mediterrània excel·lent i unes pizzas al forn de llenya que ens fan irresistibles. Pizza, pizza. Fes-ne la reserva al 972-77-44-41.
Ens ho enduem? O que ens ho portin?
No, dinem aquí.
A casa.
Aquí.
Ai, mamma mia! Pizza Pazza. Ara també amb pizzas i pastes sense gluten.
I a més, servei de pizza a domicili. A Pizza Pazza, esclar.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Vine a descobrir el Maram, centre d'interpretació del peix de l'Escala.
Viuràs una aventura nova. Visita lliure, visites guiades concertades per a grups, cursos, tallers, exposició de corculles, botiga de records, botiga dels pescadors...
Ens trobaràs al Moll Pesquer, al costat de la llar de pescadors.
Per contactar amb nosaltres, truca al 972-77-1166, info@maram.cat. I no oblidis visitar el nostre espai web maram.cat amb les últimes novetats.
El Maram és obert tot l'any. T'hi esperem.
Tens un negoci a l'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. Tots.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Dilluns 11 de novembre, jornada de ressaca electoral, segona convocatòria d'eleccions generals, amb només 4 mesos i amb ben pocs canvis respecte al perfil que havia deixat l'electorat ara fa 4 mesos, en el mes d'abril passat. Les eleccions al Congrés i al Senat passen per l'Escala sense cap tipus d'incidència. En el cas local, respecte al 28 d'abril, Junts per Catalunya supera Esquerra Republicana per tan sols 7 vots. A nivell català, Esquerra és la força guanyadora. A nivell estatal, el PSOE repeteix victòria, però amb unes xifres encara més dificultoses que abans de l'estiu a l'hora de formar govern. L'escenari a nivell estatal, doncs, és encara més complex. Eleccions com a tema central i principal de l'informatiu d'avui. Sigueu molt benvinguts, us parla Abel Font. Per banda d'eleccions, parlarem també de la jornada muntada dissabte de reflexió a càrrec de Tsunami Democràtic, amb activitats populars a la riba just abans de la venda de castanyes del Cer. Va haver-hi ball de gegants, va haver-hi grallers, danses populars, cants improvisats i lectures poètiques. Ha estat un cap de setmana també de tradició amb l'aplec de Sant Martí, culminant un any més a la temporada sardanista de l'Escala. La fred que va fer el dia d'ahir afectava l'afluència de públic. I també parlarem de pesca. El Maram acull la presentació de l'exposició Tresors de la Pesca Artesanal, un projecte de l'associació La Sorellona, finançat a través del GALP Costa Brava i que gaudeix de la col·laboració dels pescadors artesanals de l'Escala i de l'Estartit. recull de resultats esportius, en repàs a l'agenda d'activitats i el temps amb Sergi Corral completen l'informatiu d'avui. Una jornada amb núvols prims i amb tendència a marxar. La tramuntana es reforçarà, però, aquesta nit. Obrim el contingut amb el tema vinculat a les eleccions a Corts. Eleccions al Congrés i al Senat, segones en el que portem d'any i amb uns resultats que no disten massa respecte al mes d'abril, si en traiem l'excepció del creixement espectacular de la formació Vox. Fem una anàlisi a nivell local, a l'escala. Respecte al 28 d'abril, Junts per Catalunya supera Esquerra Republicana per tan sols 7 vots. Si ho mirem a nivell català, Esquerra ha estat la força guanyadora. Si ho mirem a nivell estatal, el PSOE repeteix victòria, però amb pitjors xifres que abans de l'estiu. El recull de tot plegat ens el porta Miquel Pagès.
La jornada electoral del 10N a l'Escala s'ha desenvolupat amb tota normalitat, sense cap tipus d'incidència. Els col·legis han obert puntualment a les 9 del matí, de nou situats al Casal del Jubilat, a l'Institut i al CER. La participació ha baixat lleugerament respecte al 28 d'abril, amb 4.025 persones que han exercit el dret a vot, un 67,29%, un 5,5% menys. Pel que fa als resultats, Junts per Catalunya ha tornat a recuperar el liderat, per tan sols només 7 vots de diferència, 996 i 989 respectivament. Respecte a l'abril, l'Esquerra ha baixat un 4% i Junts per Catalunya ha crescut un 3%. La tercera força a l'escala és el PSC, amb 563 vots, un 14% del total, baixant un 5%. En Comú Podem, amb 381 vots, és la quarta força, mantenint percentatge de vot respecte a l'abril, un 9,5%. La CUP també es manté, en aquest cas el 9%, amb 360 vots. Pel que fa a Vox, doble resultats, amb 244 vots i un 6,10% de percentatge. El Partit Popular puja 2 punts sumant 199 vots i Ciutadans en perd la meitat respecte a l'abril amb 181 vots. Escoltem en Estrems, portaveu d'Esquerra Republicana, Rafael Bruguera del PSC i Albert Pons en nom d'En Comú Podem.
Bé, en primer lloc, donar les gràcies a tots els escalencs i escalenques que hi van anar votant en un context molt complicat, en un context de cansament de la ciutadania enorme, i per tant donar les gràcies que la participació certament va baixar una mica, però va seguir sent de rècord històric. En qualsevol cas, nosaltres valorem positivament els resultats, hem tret al voltant d'un miler de vots, amb la irrupció d'una nova força que s'ha endut 360 vots, la CUP, i pràcticament el vot independentista en global ha pujat, i per tant nosaltres valorem positivament això. Seguim estant a la part alta de la forquilla, diguem, els vots conjunts de l'independentisme superen de llarg a tota la suma de la resta de formacions, i per tant es certifica una vegada més que l'Escala és un poble que està per la llibertat i per la independència de Catalunya.
A l'Escala jo crec que s'ha produït un fenomen clar, que és que la irrupció, la presentació de la CUP ha afeblit Esquerra Republicana, i això ha fet que Junts per Catalunya, per poc, però sigui la primera força política de l'Escala, quan a les anteriors eleccions de l'abril doncs havia sigut Esquerra Republicana. I pel que fa a la resta, doncs, bueno, hi ha hagut una mica menys de participació, similar a conjunt de la mitjana del país, i pel que fa a nosaltres, doncs, bueno, jo crec que ens hem més o menys mantingut en les votacions, i també s'ha produït, com en la resta del país, doncs, pràcticament la desaparició de Ciutadans. Jo crec que l'Escala, en aquest sentit, s'ha comportat una mica com la mitjana de les comarques gironines.
La valoració pel que fa als resultats locals de la nostra agrupació són positius. En números absoluts hem baixat, però en percentatge ens hem mantingut. Hem de valorar que ha baixat un 5% el nombre de participants d'electors en aquestes eleccions, i tot i així nosaltres hem mantingut. El que ens diu és que el nostre projecte està prou consolidat pel que fa a l'Escala, i que hi ha prou persones que troben que són necessàries les polítiques pel que fa a la preservació del medi ambient, atenció a les persones i a l'habitatge. I lamentem una mica, doncs, que aquest vot ultradreta hagi pujat.
A Girona, Esquerra Republicana s'han portat 2 dels 6 diputats en joc, Junts per Catalunya 2 més, el PSC 1 i en Comú Podem el 6è. Pel que fa a Catalunya, amb una participació del 72%, Esquerra ha estat la força guanyadora, això sí, baixant dels 15 diputats assolits al mes d'abril a 13. El PSC s'ha mantingut amb 12, Junts per Catalunya ha sumat un diputat fins als 8, En Comú Podem ha mantingut el 7, el Partit Popular s'ha quedat amb 2, igual que la CUP en la primera vegada que s'ha presentat al Congrés. Vox també n'ha assolit 2 i Ciutadans n'ha perdut 3 respecte a l'abril. Escoltem a Enna Estrems, a Rafael Bruguera i Albert Pons.
A Catalunya, per segona vegada a la història, ha tornat a guanyar una força independentista en unes eleccions espanyoles. En 6 mesos de diferència, Esquerra ha mantingut aquesta victòria, que és el que l'objectiu que es perseguia, tornar a guanyar el Partit Socialista, que després d'aquesta sentència infame que han condemnat els nostres líders polítics i socials a 100 anys de presó, no guanyés la repressió a la llibertat. Per tant, en aquest sentit, contents que Esquerra torni a liderar aquest moviment independentista, però no només això, sinó que percentualment el conjunt de l'independentisme ha crescut un 3%. Per tant, cada vegada que hi ha urnes, l'independentisme creix. És cert que a poc, però creix constantment, i es certifica una vegada més que amb l'entrada dels companys i companyes de la CUP, que treuen 2 diputats en unes eleccions espanyoles, cosa molt complicada, i per tant també estem contents per ells, la diversificació, l'espai transversal, quan l'independentisme és transversal i es presenta en totes les seves magnituds, guanya, suma i avança, que és el més important. Per tant, aquestes 3 llistes han fet que més sensibilitats s'hagin sentit representades pel moviment, per l'espai independentista, i ha fet que l'independentisme creixi un diputat i creixi percentualment de vots.
Una primera qüestió a dir és que les forces independentistes han tingut el 42% dels vots, per tant, jo crec que aquí hi ha d'haver una reflexió respecte al futur. Tenen un excel·lent resultat, però no tenen la majoria social del país, i per tant, a mi em sembla que tant per aquest sector com des del punt de vista global del govern que es pugui conformar a Espanya, em sembla que aquí s'ha de fer una reflexió i hi ha d'haver tot un procés de diàleg. Jo crec que els ciutadans de Catalunya ens han dit això. Nosaltres a Catalunya hem aguantat perfectament, hem repetit resultats, Esquerra Republicana ha baixat 2 diputats, Junts per Catalunya n'ha pujat un, i també s'ha produït l'enfonsament de Ciutadans, que ha quedat fins i tot per sota del PP i per sota de Vox.
Pel que fa a la valoració dels resultats nacionals a Catalunya, la nostra formació, Catalunya en Comú, doncs ha baixat en nombre de vots, continuem siguent la tercera força en nombre de vots, però no en nombre de diputats, i també si resultats finals el que veiem és que les 3 forces progressistes, que són el PSC, l'Esquerra i nosaltres, doncs han quedat les 3 forces més votades aquí a Catalunya, el qual vol dir que a Catalunya hi ha ambicions de canviar de polítiques que siguin més progressistes i que siguin més dirigides a l'atenció de les persones. És a dir, un altre tipus de govern seria possible.
Pel que fa a nivell estatal, el PSOE ha sumat 120 diputats, 3 menys que ara fa uns mesos. El PP ha pujat fins als 88. Vox ha agafat embranzida fins als 52 i Unidas Podemos ha baixat lleugerament fins als 35. La situació a nivell de blocs esquerra en dreta segurament ha quedat més igualada que l'abril, i la governabilitat del país serà encara més dificultosa. Escoltem a Rafael Bruguera del PSC, Albert Pons en Comú Podem, Enna Estrems d'Esquerra Republicana i Robert Bosch de Junts per Catalunya.
Em sembla que aquests resultats deixen clares dues coses. Una, des del meu punt de vista, que serà, malgrat el que pugui semblar, serà més fàcil formar govern que no pas ho ha sigut fins ara, per una raó, perquè l'enfonsament de Ciutadans l'obliga inexorablement en segona votació a abstenir-se. I per tant, jo crec que això es conformarà un govern de centre-esquerra amb el suport de partits regionalistes, de partits de territoris que han augmentat, i l'abstenció de Ciutadans. Jo tampoc veig en absolut que, per exemple, Esquerra Republicana voti el mateix que Vox. Per tant, crec que es conformarà un govern més aviat del que sembla. I en segon lloc, doncs, el Partit Popular té un problema a curt i mig termini seriós, perquè fins ara era, diguem-ne, el partit del centre dintre de la dreta, perquè hi havia 3 partits a la dreta i n'han quedat 2. I l'altre que ha quedat, que és Vox, amb una pujada molt important en nombre de diputats i en nombre de vots, doncs és l'extrema dreta. I per tant, aquí el PP tindrà crec, un paper molt difícil i molt complicat, perquè, per exemple, a Múrcia o Andalusia el que feia era, entre cometes, maquillar el pacte amb Vox, dient no, és que jo he pactat amb Ciutadans, però és que Ciutadans ha desaparegut, per tant ara s'hauran de dir clarament per què opten, no?
Comentar els resultats finals, ens en semblem cada vegada els resultats europeus, hem aconseguit que l'ultradreta doncs, ja tingui cara i cicles, com passa a França, com passa a Itàlia, com passa també a Alemanya, i això és de lamentar perquè, diguem-ne, aconsegueix que el nostre país sigui més ingovernable i que polítiques progressistes, malgrat que són amb vots més alts que no pas a les dretes i les ultradretes, serà de més difícil aritmètica. Esperem que aquests resultats, com a mínim, obliguin com a mínim a les forces més progressistes a seure i a buscar solucions polítiques a les problemàtiques judicials i també perquè d'una vegada per totes comencem a tenir polítiques progressistes que siguin més dirigides a les tensions i a la necessitat de les persones i no a les empreses i a les economies de mercats globals.
Bé, a nivell d'Espanya certifica l'error, el gran error que van cometre PSOE i Podem, deixant escapar l'oportunitat el 28 d'abril de fer un govern de coalició progressista a Espanya. Han comès un gran error, una gran irresponsabilitat que ha fet que hi rompi Vox amb més de 50 diputats, que això farà que puguin marcar l'agenda política, inclús recorrent lleis al Tribunal Constitucional del govern espanyol. I una altra cosa que certifica, que és que Espanya necessita solucionar el conflicte català. Necessita seure i dialogar, necessita parlar d'amnistia, necessita deixar que Catalunya decideixi el seu futur, perquè sense Catalunya, sense arreglar aquest problema a Catalunya, Espanya serà absolutament ingovernable i estarà absolutament bloquejada, com s'ha demostrat en aquesta repetició electoral. Els 2 milions de catalans que som independentistes no desapareixerem per moltes vegades que ens posin urnes al davant.
Valoro la jornada electoral en cada indret perquè, diguem-ne, que és una cosa on no ens acabem de posar massa d'acord, ja que tothom surt guanyador d'aquestes eleccions. Jo crec que si alguna cosa té aquesta nit és que ha deixat clar qui eren els guanyadors i qui no. A nivell estatal, sens dubte, doncs victòria del Partit Socialista, a nivell català, victòria d'Esquerra Republicana i a l'escala victòria de Junts per Catalunya. Més enllà d'això, el que és, crec, interessant i important en l'anàlisi d'aquesta nit electoral és dos elements. Primer de tot, la preocupació que deixa que un partit com Vox entri amb 52 diputats al Congrés amb la claredat del programa electoral que portava. I l'altre és la ingovernabilitat del Congrés dels Diputats si no es compta amb les formacions sobiranistes. Per tant, jo crec que el panorama que queda d'aquestes eleccions ha de ser d'absoluta generositat de les forces polítiques per arribar a una entesa que faci possible el desbloqueig.
Aquests són els resultats i les valoracions de les forces polítiques amb representació a l'Ajuntament de l'Escala. Pel que fa a la jornada en si, ha estat tranquil·la amb assistència fluida dels votants als diferents col·legis. Víctor Puga, alcalde de l'Escala.
Primer de tot destacar la participació, 5 punts menys que l'abril del 2019, malauradament hem viscut 4 eleccions generals en 4 anys pràcticament, i això poc o molt, i veient doncs, que les passades eren el mes d'abril, tan properes, doncs, ha desmobilitzat una mica i 5 punts menys de participació. Al marge d'això, el que toca és felicitar els presidents i a tots els membres de les diferents meses, diferents col·legis electorals, a tots els funcionaris públics que van fer possible la votació. Entre tots doncs, viure una jornada amb normalitat, més enllà del resultat, que després això sí que mereix una valoració més a partir del partit i a partir doncs, de les diferents perspectives que s'obren a partir d'ara amb la possibilitat de conferir un govern progressista. Segurament no hi ha una altra alternativa, veurem què passarà. A l'escala de les dinàmiques, com sempre doncs, sabem, són ben diferents, les locals, les municipals, les autonòmiques i les generals. Una vegada més això doncs, ho hem vist en els resultats, venim de l'abril del 2019, després vam tenir les eleccions al municipi, les locals, també un resultat molt diferent perquè fa la configuració com queden les forces polítiques, el suport que tenen, i en aquest també aquí JxCat doncs, amb Esquerra pràcticament empatats, amb el tercer la tercera posició al PSC, amb percentatges doncs, que són els que hi ha arreu de la comarca i que denoten doncs, aquesta dinàmica ben diferent d'unes municipals i unes generals.
Cap a les 11 de la nit a l'Escala s'acabava el recompte de vots, més llarg en casos com aquest quan hi ha votacions al Senat, una cambra on el PSOE ha acabat perdent la majoria absoluta.
Fins aquí tot aquest reportatge vinculat a eleccions, però no deixem de fer la lectura del que ha succeït aquest cap de setmana. Per exemple, a la vigília, Tsunami Democràtic es feia notar a l'Escala amb un seguit d'activitats programades a la Riba, just abans de la venda de castanyes del Cer. Va haver-hi ball de gegants, grallers, danses populars, cants improvisats i també lectures poètiques. La cançó Bella Ciao, interpretada pels grallers de l'Escala, va fer-se present a l'acte convocat per Tsunami Democràtic a la Riba amb el lema 9N, fem-los reflexionar. La cançó, popularitzada a Itàlia pels simpatitzants del moviment partisà durant la Segona Guerra Mundial, quan lluitaven contra les tropes fascistes i nazis, s'ha convertit en una de les habituals en les concentracions i actes sobiranistes catalans. El dissabte, arreu de Catalunya, celebraven actes com el de l'Escala en més de 400 municipis. Actes que eren convocats amb ànim de fer reflexionar el govern espanyol sobre la situació a Catalunya, tot reivindicant que s'ofereixi una solució. L'acte de l'Escala se centrava sobretot amb un caire popular i tradicional. L'obrien els gegants Paret i Maximet i Maximeta, acompanyats dels grallers. Va participar-hi també el grup de danses La Farandola, explicant algun dels balls ancestrals del poble, com ara el Ball de Nyacres, i convidant els assistents a ballar després la farandola. Al centre de l'esplanada de la Riba s'hi van estendre les pancartes reivindicatives i rètols amb els retrats de tots els empresonats pel cas del procés. Quan ja fosquejava, seguia l'acte amb lectures de textos poètics ben triats, un d'ells encoratjant a la participació i contra la inacció.
Què vas fer aleshores que no hauries d'haver fet? Res. Què no vares fer que hauries d'haver fet? Tal i tal cosa. Això i allò. Quelcom. Per què no ho vares fer? Perquè tenia por. Per què tenies por? Perquè no volia morir. Han mort d'altres perquè tu no volies morir? Crec que sí. Tens encara res a dir sobre el que no vares fer? Sí, preguntar-te què hauries fet tu en el meu lloc. No ho sé, i no puc jutjar el teu cas. Només sé una cosa. Demà no viurà cap de nosaltres, si avui, una vegada més, no fem res.
Amb l'acte de l'Escala, com en tots els convocats arreu del país, es reivindicava el dret a l'autodeterminació, la llibertat dels empresonats i que s'aturi la repressió que diuen que pateix el poble català. També hi va haver música, entre d'altres, amb la intervenció del cantautor local Josep Tero.
No volen rei ni príncep, ni bisbe ni rector, ni president que ignori petita bonica. La nostra parla no, ni deta ni do.
La trobada va lligar-se amb la venda de castanyes del Cer, que començava a les 6. Aquest ha estat l'últim cap de setmana de la temporada de venda de castanyes. Tsunami Democràtic ha valorat amb satisfacció el desenvolupament dels actes de dissabte. I avui mateix, n'ha encarat ja de nous, amb un caire ja menys festiu que els de dissabte. Aquest matí s'ha tallat de l'AP7 a l'alçada de la Jonquera en amb dos sentits de circulació, en una convocatòria que anuncia 3 dies de mobilització. A mig matí les cues ja eren quilomètriques. Més temes d'àmbit local, fem un pas endavant i recordem l'estrena o la presentació de l'exposició Tresors de la Pesca Artesanal, un projecte de l'associació La Sorellona, finançat a través del GALP Costa Brava i que gaudeix de la col·laboració dels pescadors artesanals de l'Escala i de l'Estartit. Cristina Cantal.
Tresors de la pesca artesanal és un projecte de l'associació La Sorellona per donar a conèixer la importància dels ecosistemes marins i les problemàtiques ambientals associades, però sobretot per posar en valor la pesca artesanal i acostar la vida i la feina dels pescadors a la població resident i visitant de la Costa Brava. El projecte conté material didàctic, divulgatiu i interactiu basat en el joc i està format per 12 plafons que exposen 4 temàtiques diferents, com explica l'educadora ambiental de l'associació La Sorellona, Gisela Picanyol.
La pesca artesanal és com la principal. Després també donem molt de valor a tot el que és la temàtica dels ecosistemes marins. I després tenim les problemàtiques ambientals i una representació de les figures de protecció a la Costa Brava. I llavors tenim un plafó que va sol, que és la representació del calendari que hem volgut fer amb el peix de temporada de la Costa Brava pescat en mars menors.
Amb l'exposició Tresors de la pesca artesanal es donen a conèixer històries i anècdotes de la vida dels pescadors d'arts menors, la seva relació amb el mar i les espècies que pesquen. Tota aquesta informació és possible gràcies a la col·laboració que han fet amb els pescadors artesanals de l'Escala i l'Estartit. Salvador Pagès, membre de l'associació Arts Menors Costa Brava, es mostra molt satisfet amb el resultat del projecte.
La veritat és que nosaltres hem fet la nostra aportació, tots els d'Arts Menors Costa Brava. Hi ha gent més jove i alguns altres ja són més grandets. Però aquesta gent, com ho diria jo, ho han fet, estiguen aquí i ha quedat bocabadat. És molt bonic, els ha quedat molt bé, molt de color, és que és fantàstic, no sabria ja com més a la balsa, perquè els ha quedat molt maco tot això.
Aquest projecte, però, no hauria estat possible sense el suport del grup d'acció local pesquer Costa Brava. Tresors de la pesca artesanal ja s'ha presentat a Palamós i Blanes i el passat divendres va ser el torn de l'Alt Empordà. El Maram, el centre d'interpretació del peix de l'Escala, va acollir la presentació d'aquest projecte dedicat al món de la pesca i al medi ambient. Anna Masdeu és la gerent del GALP Costa Brava.
Aquestes tres jornades van ser una mica per explicar a la gent quin ha sigut el resultat d'aquest projecte. És un projecte que hem finançat a través del grup d'acció local, però recordem que és un fons FEM, del Fons Europeu i Marítim de la Pesca, en el qual també hi ha la Generalitat de Catalunya pel mig. L'associació La Sorellona tenen moltíssima experiència en tot el que és la divulgació i sensibilització a la mainada, però és un tipus d'exposició que se li ha de donar vida i és una de les feines que ens recau a sobre nosaltres, amb ells també, però que tothom pot gaudir-ne d'aquesta exposició.
És una exposició itinerant destinada a famílies, entitats locals, centres educatius, grups de lleure, empreses i administracions. Es cedeix gratuïtament i aviat es donaran a conèixer les primeres ubicacions on es podrà veure.
I aquest cap de setmana hi ha hagut també lloc per a la tradició amb l'aplec de Sant Martí, que culmina un any més la temporada sardanista de l'Escala. La fred va fer que el dia d'ahir quedés afectat l'afluència de públic, a més de les sardanes. El dia de plec es va celebrar missa amb acompanyament de cant coral. Les de sardanes històriques com Carícies de l'avi Xaixo han tornat a sonar aquest cap de setmana a la plaça de Sant Martí d'Empúries, en un aplec molt marcat enguany per la fred intensa. Aquest factor, sumat a la coincidència de l'aplec amb la jornada electoral, han fet que l'afluència respecte a l'any passat fos més modesta. Les sardanes eren interpretades per la cobla local, la principal de l'Escala. La d'enguany està a la 46a edició d'aquest tradicional aplec que d'alguna manera clou la temporada sardanista escalenca. Rafael López, regidor de Cultura.
I tot això forma part de tota la programació sardanística que aquí a l'Escala considerem totalment necessària per la gent escalenca i la gent dels voltants que ens acompanyen. Avui clarament marcada per la climatologia, una mica doncs, ens hem hagut de refugiar de la tramuntana i de la fred, i bé, junt amb el fet que sigui doncs, jornada electoral, doncs, potser ha mancat una mica doncs, de gent i d'ambient, però en tot cas doncs, continua sent una aposta necessària i que esperem doncs, que l'any que ve el temps ens acompanyi més.
L'aplec ja s'havia iniciat al migdia amb l'ofici solemne a l'església del nucli medieval amb acompanyament del cor de la Tallada, una formació que va acompanyar la missa i després va oferir un petit concert a l'interior del mateix temple. Pàgina esportiva. Repassem els resultats del cap de setmana en futbol, bàsquet i tennis de taula. Empat entre victòries i derrotes en l'àmbit futbolístic. 9 victòries, pels equips del Futbol Club l'Escala, 9 derrotes. Les victòries són la de l'equip juvenil 1-3 al camp de la penya unionista de Figueres. Guanyen a casa el cadet B contra el Juncària, golejada 11-1. El cadet C goleja 5-2 l'A és Roses. L'infantil A s'imposa la penya unionista de Figueres per 3-2 i en categoria alaví ple de victòries. Guanyen els 4 equips alavins. L'alaví A s'imposa 6-2 a casa contra la Fundació Esportiva Palamós. L'alaví B guanya 3-6 al camp del Juncària. El C guanya 4-3 a casa contra el Sant Pau i el D guanya 3-7 al camp